A l'antena dels 5 minuts més ha arribat l'hora de parlar d'economia i ho fem amb el professor Josep Anguera, que ja el tenim a punt per explicar-nos moltes coses. Què tal, professor? Molt bon dia. Hola, professor, bon dia i bona hora.
Sí, et sento.
Ara sí.
Doncs a punt.
A veure, sentim-nos bé, perquè avui hem de parlar de moltes coses, professor. Jo no sé si pertanyo a la... Sí que pertanyo, i pels pèls. Mira, jo sóc dels baby boomers.
Ah, sí, ai, i tant. Ai. Ara estan de... Vaja, a més, això dels boomers, si t'hi fixes, per la gent de més de 30 anys ja és una paraula incorporada en el seu vocabulari, no?
I tant.
No sé si per una cosa despectiva o per classificar i allunyar-se... No, és que tu ets un boomer, no? Va, a veure, això és una paraula que s'està estenent, no? I no, hi ha gent que no sap... S'imagina que és que et volen dir vell, no?
Sí.
En paraules senzilles, no? Però que es fa servir profusament perquè, no sé, sembla que parlar en parauletes en anglès dona prestigi, encara que no bé sigui, doncs, citar-les i no saber exactament què vol dir. Però sí, tal com acabes de dir tu, els boomers són aquells que van néixer en aquella època expansiva que devia ser de televisió en blanc i negre i no massa televisió, o sigui que la gent es podia dedicar a altres manualitats, i que va haver-hi molts embarassos i molts naixements.
Sí.
Exactament, són la gent que va néixer entre l'any 1958 i el 1975. O sigui, si tu fixes, no, 1958 més 65, que és una edat que tots tenim interioritzada com l'època de la jubilació, encara que la pràctica sigui una altra cosa, doncs es dona 2023, que és exactament l'any on ens trobem ara.
Professor, vostè no és un baby boomer, vostè és d'abans, no?
Em sap que anaves a dir si era de després. No, tens tota la raó. Jo sóc d'abans, no direm si molt d'abans o poc d'abans, però sí, no sóc un boomer, o sigui, diguéssim pitjor, sóc un pre-boomer.
Escolti, professor, però a veure, alguns oients es preguntaran, però per què parleu del baby boom avui? Doncs perquè això té molt a veure amb la reforma de les pensions. Per què?
Sí, exacte. A veure, de la reforma de les pensions, en aquest programa tan nostrat, doncs ja n'hem parlat, però sobretot hem parlat de coses agradables, com va ser a començaments d'any, de que el president del govern va anunciar que a les pensions, en contra d'informes tècnics del Banc d'Espanya, del Fons Monetari, doncs que s'incrementarien amb l'increment del cost de la vida al llarg dels 12 mesos anteriors. O sigui, per entendre's, que es mantindria el poder adquisitiu de les pensions amb l'augment del 8,5%. Recorda que va haver-hi anys, mesos d'inflació de dos dígits, però la mitjana va ser 8,5. Que, per cert, deixa'm introduir una notícia positiva que hem sabut aquest matí, que, com que sempre diem coses una mica luctuoses, doncs és que la inflació, almenys el que se'n diu l'IPC, l'índex de preus al consum, d'aquest mes de maig, que hi ha un indicador avançat, ha estat del 3,2, que per tant ja és una inflació força més reduïda de les que hem tingut en els últims mesos, i gairebé la meitat de la mitjana de la zona euro, de l'eurozona. O sigui que, vaja, això vol dir que, així com moltes vegades sempre estàvem per sobre la mitjana, ara estem per sota. Per tant, amb la teva llicència, doncs, volia introduir aquesta cosa, no?
Perfecte.
Molt bé. Doncs, escolta, el que estava dient, la part aquesta agradable, doncs, per la moltíssima gent que està jubilada i cobra unes pensions, doncs, no podríem dir que va passar sense pena ni glòria, però perquè quan les coses bones no són gaire notícia, ja ho saps, però, vaja, els receptors, que són uns quants milions, doncs van estar bé, molt bé. Però, esclar, com totes les coses de la vida, té doble cara, no? Hi ha una cara A i una cara B. I això vol dir que el ministre corresponent, el ministeri, en aquest cas el ministre Escrivà, va haver de trencar la closa per veure com es podia cobrir aquesta despesa que, doncs, la gent que hi entén deia, escolta, i tot això en els pròxims anys serà sostenible econòmicament. Llavors, no patiu, que ja farem reformes. I això és precisament el que val la pena parlar, com tu dius, dels baby movers,
sí.
Perquè, esclar, aquesta gran glopada de gent que es va incorporar al cap, quan ja tenia, doncs, 18, 19, 20, 22 anys al mercat laboral, a partir d'aquest any comencen a desaparèixer. I com que resulta que la taxa de natalitat dels últims anys ha baixat força, doncs ara això vol dir que entren, han estat entrant al mercat laboral menys gent i que ara entraran i han començat a entrar a la zona de les pensions, o sigui, a través de jubilacions, no anticipades, sinó jubilacions en general, molta gent. Clar, si això hi afegim que ara els que jubilen, doncs, tal com has dit abans, jo entre ells.
Vostè entre ells.
Perquè soc pre-boomer, no? Doncs vivim més, doncs perquè doncs, bueno, la sanitat pública, l'alimentació, una sèrie de coses, no? Doncs aquí hi ha un problema, i gros, que diria aquell, perquè, esclar, doncs, això vol dir incrementar d'una forma important la necessitat de posar diners en aquest aspecte, no?
I això, els que encara treballem, com ho notarem?
Home, doncs això ho notarem precisament perquè per una sèrie de les accions que el ministre Escrivà, fins que no el canviï, no canviï el govern, perquè a més pensa que, bueno, ja tots ho sabem, que el mes de juliol hi haurà eleccions anticipades al govern d'Espanya, doncs els mecanismes que ha pensat aquest bon senyor són pràcticament tres o quatre, no? Mira, per una banda, em sembla que ja n'hem parlat alguna vegada, hi ha una cosa amb un nom estranyíssim que se'n diu mecanisme d'equitat intergeneracional, que es va inventar el president Rajoy. Això ja anava, o sigui, en aquella època ja se veien aquestes previsions. Què vol dir? Vol dir un augment en les cotitzacions de tothom, de tothom que està treballant i que té un contracte i que, per tant, tant ell com l'empresa cotitza. Aquest mecanisme d'equitat intergeneracional ja fa temps que es va dir que seria del 0,6%, una mica més del mig. A pagar no a parts iguals, sinó 0,5 punts l'empresa i 0,1 el treballador. Bé, això doncs ja feia temps que estava implementat. El ministre Escrivà diu que això no només no es traurà, sinó que en els pròxims anys es anirà augmentant fins al doble. O sigui que, empresaris, treballadors, sapigueu que en els pròxims anys s'anirà incrementant paulatinament, no dit com, però exactament no dit com, però sí que en els pròxims anys, i no a massa tardar, a trigar, doncs passarà del 0,6 a l'1,2. Per tant, tu com a treballador, i si tinguessis una empresa, doncs com a empresari, sàpigues que se t'encararia la mà d'obra o el fet de tu de treballar, doncs rebaràs en el salari, en aquell full de salaris, allò líquid a percebre, no?, que posen, doncs una mica menys. A veure, tampoc és res de l'altre món, perquè segur que com a treballador, doncs un 0,1 es nota poc, i si és el doble, 0,2, doncs és el doble, però tampoc és massa. Però aquest és una cosa. Una altra que afecta només a una part de la gent és que, em sembla que també ja ho havíem explicat aquí, les cotitzacions, evidentment, són una proporció, són proporcionals al sou, però arriba un sou que a partir d'aquest sou doncs no està, hi ha un topall, hi ha un sostre, saps? Aquest sou són 4.000, números rodons, 4.500 euros al mes, que segurament alguns o molts dels que ens estan escoltant diran, caram, 4.500 euros, hi ha gent que cobra tant? Doncs sí, hi ha gent que cobra tant. Doncs bé, els que cobren aquesta xifra o més, no se'ls hi aplica aquesta proporció, sinó que tots paguen igual, sí, al màxim. Clar, això, diguéssim, és bastant injust, perquè precisament aquests que cobren tant, vaja, fer aquesta qualificació algú la trobarà ridícula, però jo trobo que 4.500 euros al mes doncs és una xifra important tenint en compte els salaris actuals, no? Doncs que no cotitzin més i, per tant, és un acte insolidari. No,
clar.
A veure, no és una cosa que ells ho hagin demanat, no? Però, clar, ningú es queixa amb això, no? Perquè diu, si tu cobres 6.000 euros al mes, doncs cotitzes per 4.500. Per tant, això vol dir que allò que dèiem de la full de salaris al final, doncs en tens més, no? Doncs bé, això també, el ministre Escrivà ha dit que això s'augmentarà. I potser alguns dels que estan escoltant deuen pensar, bé, sí, home, això està bé, però deuen ser 4 o 5 aquí a Catalunya o en el conjunt de l'estat espanyol que cobren aquests salaris tan alts.
Doncs no.
Doncs bé, sí, exacte, vull dir, potser no és cap sorpresa per alguns que els escoltin, però és gairebé 1,5 milió de persones, exactament 1.300.000 i escaig, que estan en aquesta situació, que tenen a la cotització fixada perquè i no cotitzen més, perquè cobren 4.500 euros al mes o més. 1.300.000, doncs igual en coneixem algú, perquè això és molta gent, no? Aquest seria la segona qüestió. Llavors, una altra seria també que hi haurà una càrrega addicional sobre els salaris més alts. O sigui, no només s'augmentarà aquest topall, no dit fins aquí, vull dir que encara això està discutint-se, suposo, no? Però també aquests salaris més alts, d'una forma, evidentment, doncs, justificada, precisament per la quantia i per com són la majoria dels salaris avui en dia, doncs també tindran una càrrega més gran de cotització. Per tant, la variació en el mecanisme intergeneracional d'equitat, l'augment de les bases de cotització i un increment sobre aquests salaris més alts, doncs això, la idea és que pugui atemperar l'increment de les pensions. A veure, això és el que, insisteixo, això és l'actual govern amb l'actual ministre.
Clar, clar.
Que tenia en compte que falten poc més d'un mes i mig i que després ve les vacances, això d'aquí dos mesos pot haver canviat totalment. Però, almenys a dia d'avui, exactament estem aquí. Tu m'has parlat del baby boom. També
sí.
Una cosa potser curiosa és que, clar, que tota aquesta gent que anireu entrant a la jubilació, en principi també té uns efectes, podríem dir, macroeconòmics, que és que és clar, que els pensionistes, ja, a veure, això és de calaix, no? Gastem menys que quan estem treballant. Mm. Vull dir, perquè, esclar, la despesa, com que hi ha més ingressos, tu, doncs, quan estàs treballant, sí que pots dir, bueno, doncs, estalvies una part, els que poden, no? Però pots fer pluriocupació, pots fer hores extres extraordinàries, no? I que, per tant, doncs, tens més ingressos i, per tant, gastes més. Clar, a la que arriba la jubilació, no hi ha plurijubilació ni en feines extres, almenys legalment, no? Tant, en definitiva, doncs, la gent gran, i més els que arrosseguen, per exemple, els autònoms, que normalment tenen unes bases de cotització baixes, voluntàriament, però baixes, clar, quan arriba a la jubilació, la seva pensió de jubilació és molt baixa. Tot plegat fa que hi hagi menys consum en aquest segment de població cada vegada més gran, perquè, repeteixo, l'esperança de vida, per sort, doncs es va allargant, i això inclús està previst de que en els pròxims 20 anys hi haurà una disminució de mig punt, de 0,5% en el producte interior brut, perquè, esclar, si hi ha menys demanda, doncs hi haurà menys producció. I si, a més, tanta gent ha sortit del mercat laboral, vol dir que els que queden, com que en proporció són menys, doncs també tindrà aquesta reducció. Pel tema de com solucionar tot això, doncs, bueno, hi ha diferents organismes, el govern, el Banc d'Espanya i altres, que estan proposant solucions. Ara que hem tingut les eleccions municipals i pensant una mica, si em permets, en Ripoll, la comarca propera a la Garrotxa,
sí.
Doncs una de les solucions és més immigrants. Dic això perquè ja sabem que Ripoll, bueno, sabem, els que ho sabem,
sí, doncs, estem al cas de que
ha guanyat un partit, doncs, que és clarament anti-immigrants, no? Per dir-ho d'una manera. Doncs bé,
Bé, més que anti-immigrants, professor, permeti'm que el corregeixi, sí, més que anti-immigrants...
Sí. És anti-islàmics, per entendre'ns. Perquè la resta d'immigració sembla que la toleren una mica millor. És simplement un matís que li faig, perquè sí que és important que el tinguem en compte, però en qualsevol cas en Ripoll està a l'ordre del dia i, evidentment, una notícia com aquesta hi té un impacte directe.
Sí, sí, però com que no és una minoria... petitíssima, no, sinó és una part important dels immigrants, doncs, i a més hi ha altres grups polítics arreu de la península ibèrica que sí que estan en contra de tots,
sí,
de tots,
sí, sí,
els immigrants,
certament,
no?
Certament.
Doncs bé, de la mateixa manera que anys anteriors, doncs aquesta, aquí a Catalunya mateix, que vam estar durant no sé quant de temps, segons deia el president Pujol, de som 6 milions, vam fer un salt als 7 milions i mig, no perquè ens poséssim a procrear d'una forma desaforada, sinó precisament gràcies als immigrants, i això ha donat un gran pas de benestar econòmic i social al nostre país. Per tant, per una banda, més immigrants, i que això serà a favor nostre. Uh-huh. Altra cosa és com s'encaixen i com s'integren, sí, 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 i com els integrem.
Estem parlant estrictament de qüestions econòmiques, professor?
Sí, senyor, sí, senyor. Aquesta és una. Per tant, més gent a treballar. Segona, que de la població hi hagi una proporció més alta que vulgui treballar.
Correcte.
Això se'n diu la taxa d'ocupació, vull dir que vol dir de quanta gent en edat de treballar vol treballar. Mm-hmm. Clar, també és una cosa bastant lògica, no? Perquè independentment del nombre de gent que té l'edat per treballar, clar, si resulta que hi ha tota una sèrie de gent, per les raons que siguin, que pot ser, oh, jo per aquest sou no vaig a treballar, prefereixo viure... del sector públic i que va anar rebent ajudes i subvencions, el que sigui, o per la meva situació familiar ja tinc els ingressos resolts per altra banda, per tant, per què anar a treballar, no? Doncs bé, una de les qüestions serà afavorir, de la manera que sigui, que els que tenen edat de treballar en els pròxims 20 anys, que serà l'impacte de la jubilació dels baby boomers, doncs es posi a treballar. I una altra, que és que independentment de qui sigui, sigui nacional o immigrant, tingui més o menys ganes de treballar, que tothom que treballi sigui més rendible, allò que se'n diu millorar la productivitat, que
correcte,
precisament aquí és un dels punts febles de la nostra economia, la catalana i per extensió l'espanyola. Dintre de la Unió Europea i de l'Eurozona tenim un índex de productivitat baix. Llavors, ara veiem molts cartells per la carretera que se cita allò del Next Generation, no?
Sí.
O anuncis de plaques solars, que també és una expressió. Doncs bé, aquestes mesures a favor de l'economia que es van gestionar amb el tema de la pandèmia, doncs una de les directrius de l'economia és precisament millorar, que serveixin per millorar la productivitat. Per exemple, una cosa que sempre hem parlat aquí, el corredor mediterrani, no? Doncs el corredor mediterrani vol dir posar tota una sèrie de productes agrícoles i manufacturats en el centre d'Europa més ràpid. Per tant, això vol dir que com més ràpid estiguin, menys costos de transport i més oportunitats de mercat, no? O per el tema de la digitalització de les empreses, tot i que estaran a bon ritme, però en la mesura que es faci molt més amb això, voldrà dir que cada hora treballada es produeix més producte, més diners. Per tant, aquestes tres coses són les que, en principi, les grans receptes pels pròxims 20 anys.
És a dir, això és el que ens ha de garantir els baby boomers, la nostra jubilació, per posar-ho,
sí,
per posar-ho,
sí, sí,
d'una forma
ben
clara.
Ben específica, la vostra i pels altres que encara no ens hagin mort, no?
Exacte,
perquè
exacte.
No només cobrareu vosaltres, jo també, durant una sèrie d'anys us penso acompanyar, si amb el vostre permís o sense, sí, sí, així és.
Bé, professor, ens quedava una última qüestió, que és els tipus d'interès. Anem a les previsions, perquè sembla probable que els tipus d'interès deixin d'augmentar, augmentin ben poc. Això és així?
Sí, sí, exactament, que també aquí ens hem queixat, ho hem comentat, que el gran impacte que molta gent han tingut quan hem vist que en els últims 15-18 mesos, no?, se'ls augmentava desorbitadament la quota dels préstecs hipotecaris, no?, per què? Doncs perquè, bueno, doncs ja sabem que la majoria d'aquests estan indexats amb l'Euríbor i que, per tant, cada any o cada 6 mesos o cada 3 mesos, en funció del cada del contracte que tingui amb el seu banc, doncs s'augmenta o disminueix, quan disminueix l'Euribor, la quota, no? Doncs bé, hi ha hagut increments molt notables, això per descomptat. I què ha estat? La causa ha estat l'inflació. Quan aquesta inflació de més de 2 dígits, o sigui, més del 10%, es va disparar en molts llocs del món ric, per dir-ho d'alguna manera, no? La Unió Europea, el Japó, Canadà, Estats Units, no? Gran Bretanya, la política monetària, que és la que porten els bancs centrals, en el nostre cas, aquell que hi ha físicament a Frankfurt, que es diu Banc Central Europeu, però també el Bank of London, la Reserva Federal, que és el Banc dels Estats Units, o el Banc del Japó, què van fer? Van començar a augmentar els tipus d'interès que, vaja, que segur que recordes que estaven al 0% o una mica per sota, o sigui que si deixaven diners i encara pagaven alguna cosa, no?
I tant.
No, els bancs, no a nosaltres, no els, no els clients, però la cosa anava així. Per tant, per fer front a aquesta inflació, doncs van començar a augmentar, i sobretot a Estats Units, d'una forma molt important els tipus d'interès, i la Christine Lagarde aquí a Europa doncs també va fer-ho, però amb una força menor. Què està passant? Bé, que com que amb Estats Units ha frenat la seva economia i ha frenat la seva inflació, i a la Unió Europea, que per dir els dos punts de referència geogràfics que més ens afecten, doncs inclús estem en zona d'estancament, o alguna economia important, la més Alemanya, ha entrat en recessió per portar 2 trimestres en disminució del producte interior brut, doncs això ha fet que la inflació no desapareixés, però sí que deixés de créixer tan gran. Conseqüència, no? Per anar a la teva pregunta o al teu comentari, doncs els tipus d'interès, que repeteixo, als Estats Units ja estan al 5,25%, vull dir que potser per algú li pensa que 5% tampoc és res alt al món, que no s'enganyi. És un tipus d'interès molt gran, perquè això és el tipus d'interès que el Banc Central deixa als bancs comercials, i els bancs comercials ens deixen, quan ho fan, diners a nosaltres, que és sobre aquest preu, i carreguen les seves despeses de funcionament i els seus beneficis, que com hem vist en els últims mesos no han estat pocs.
I tant.
Doncs bé, això ara, pel que sembla, la Reserva Federal, és possible que encara hi hagi un petit augment del 5,25 al 5,50, però que ja les previsions, sempre entre cometes això de les previsions, s'estanqui i no segueixi augmentant. Aquí ens passa algo semblant a l'Eurozona. Aquí estem amb uns tipus d'interès que estan per sota dels nord-americans, que sembla ser que podríem arribar a 4 punts, al 4%. Uh-huh. Que Déu-n'hi-do, no és tant com els Estats Units, però que no és menys tenible, no? Però potser la bona notícia dintre de les males aquestes generals del tipus d'interès és que difícilment segueixi augmentant i que s'estanqui durant un temps en el 4%. Fins quan? Perquè llavors, si no augmenta, la pregunta seria: i quan començaran a baixar? Depèn de dues coses. Si ens passa de que hi ha aquest estancament dura, doncs llavors, i que la inflació està controlada, el més probable, vaja, el raonable i el que diuen els manuals de primer curs d'economia, és que comencin a reduir el tipus d'interès perquè la gent s'animi a demanar préstecs i inverteixi augmentant el seu taller o posant més taules a les terrasses dels bars o el que sigui, i augmenti l'inversió. Ara bé, com sempre passa, doncs estem a l'expectativa de com anirà, però les perspectives del futur pròxim és de que ja s'hagi pràcticament acabat aquesta escalada del tipus d'interès, i que per tant la gent que ja està assumint unes quotes de préstecs altes, que sembla que no empitjoraran, i en el millor dels casos podrien reduir-se en els pròxims mesos.
Bé, això és una molt bona notícia, perquè aquelles persones que han hagut de revisar la seva hipoteca, realment algunes s'han emportat ensurts importants,
I tant. Així és.
Professor Anguera, com sempre és un plaer tenir-lo amb nosaltres. El convoquem al que serà ja l'últim informe econòmic d'aquí a dues setmanes, l'últim d'aquesta temporada. Per tant, doncs, ens ha quedat un tema molt important i un tema que haurem de tenir en compte de cara a aquest estiu, perquè què passa amb els pagaments de propines a través de mitjans electrònics? Aquest és un tema que portarà cua, professor?
Sí, sembla que sí. Ja em sembla que els que ho pateixin ja ho han començat a percebre. Ja en parlarem.
Una abraçada, professor, bon dia.
Igualment, bon dia.